Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 18 de desembre de 2024. A la Bisbal d'Empordà veuran sortir el sol d'aquí a 10 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Aquest dimecres continuarem amb la mateixa llei de temps que els últims dies, amb molta fred de matinada i ambient agradable durant el migdia i domini del sol. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Estat ha tancat els caladors de gamba de tot el litoral i només permetrà pescar-ne per Nadal a compte de la quota del 2025. A més, la policia local de Palafrugell ha detingut una persona reincident amb 18 antecedents previs. I l'IRTA promou la producció de begudes vegetals i també proteïnes alternatives amb varietats autòctones catalanes. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més hem de destacar que avui parlarem amb el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, el senyor Genís Dalmau, sobre la celebració del 10è aniversari de l'entitat que es commemorarà a partir del 2025. I com cada dimecres parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors Un Glob. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I saludem a en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, males notícies. Altre cop per al sector pesquer, perquè l'Estat tanca tots els caladors de gamba vermella del litoral espanyol i només permetrà pescar-ne aquest Nadal a compte de la quota del 2025. I és que la Direcció General d'Ordenació Pesquera ha adoptat la decisió després que s'hagi superat el topall anual de captures fixades per Brussel·les. La resolució que s'havia enviat a totes les confraries recull que no es podrà pescar més gamba a partir de la mitjanit d'aquest dijous. Ara bé, segons concreten fons del Departament d'Agricultura, sí que es permetrà capturar-ne sempre que totes les confraries, tant les catalanes com les de la resta del Mediterrani, es posin d'acord per sol·licitar-ho. Les tones, però, que es pesquin des d'ara i fins a final d'any, es restaran del total de captures permeses per l'any vinent, tenint en compte que s'ha d'aplicar també la normativa que va aprovar la Comissió Europea fa pocs dies. A més, destaquem que la policia local de Palafrugell ha detingut una persona reincident amb 18 antecedents previs, Ferran.
Concretament, són 18 detencions per furts, robatoris amb força i delictes contra el patrimoni. Tot i que s'ha fet pública aquest dimarts, la detenció va ser la setmana passada per un delicte de robatori amb força, amenaces lleus i violació del domicili sense voluntat d'ocupació.
I canviem de tema perquè l'IRTA promou la producció de begudes vegetals i proteïnes alternatives amb varietats autòctones catalanes. Carla?
Fins ara, la forma més habitual de processar les begudes vegetals ha estat l'esterilització. Aquest mètode, anomenat UHT, en anglès Ultra High Temperature, permet la conservació a temperatura ambient i, per tant, comercialitzar amb una vida útil molt més llarga i arribar a mercats molt llunyans.
I Calonge i Sant Antoni constitueix el Consell d'Infants per al curs 2024-2025.
Un total de 64 alumnes de 5è de primària de les escoles Pere Rosselló, La Sínia i Llevantí de Mar van prendre part en la sessió. Durant l'acte, els infants van votar el tema central de les sessions mensuals de debat.
I I encetem la plana cultural perquè el Museu de Can Màrio de Palafrugell transformarà espais per reforçar l'oferta educativa i cultural, Ferran.
El projecte preveu habilitar una sala polivalent que permetrà programar activitats culturals i ampliar el servei educatiu. A més, es redissenyarà el circuit expositiu amb l'objectiu de millorar la presentació i l'experiència de contemplació de les obres exposades.
I el cicle Mit de la Bisbal aposta per donar lloc a la música d'autor fora de temporada d'estiu en la seva tercera edició, Anna.
La programació inclou noms com Helena Gadel, Pau Alabajos, Moi Maiga, Marc Pujol i Alidé Sans, amb l'objectiu de reivindicar un estil sovint menys tingut en les grans programacions musicals. Ho va explicar ahir al Supermatí el director del cicle, Roger Vidal.
I avui s'estrena el darrer capítol de la sèrie de ficció sonora de Radio Capital, Ui, si aixequés el cap, i aquest darrer capítol ressuscita una figura tan important com Carles Fages de Climent per parlar de personatges pintorescos i també de la seva influència en la cultura popular. Això sí, en aquest capítol també hi trobarem la visita d'algun altre personatge. Podeu escoltar-lo a partir de les 8 del vespre. I abans d'acabar amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà, hem d'encetar la plana esportiva perquè 239 tripulacions de 16 països participaran enguany en la nova edició de la regata internacional Palamós Christmas Race.
Avui comença la que és una de les competicions internacionals de vela més importants de l'any. I la primera jornada estarà marcada per la cerimònia inaugural aquest vespre. L'acte donarà el tret de sortida a 4 dies de competició, des de demà i fins al diumenge 22.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Educació fa marxa enrere i finalment no eliminarà la literatura catalana i castellana de segon de batxillerat. La decisió arriba després de la polseguera que havia aixecat la filtració d'un document que recollia que a partir del curs que ve aquestes matèries passarien a ser simples optatives de primer de batxillerat i no matèries de modalitat de segon. Tot i això, aquesta marxa enrere no s'aplica a la física i la química, que s'uniran, i també a la biologia i a la geologia. I la Fiscalia demana investigar penalment la gestió de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana durant la tragèdia de la Dana, ho ha avançat el diari El País. El Ministeri Públic ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià on demana que s'unifiqui la investigació per les 7 querelles que hi ha contra el màxim responsable autonòmic. I canviem de tema perquè la investigació de la trama russa del procés queda definitivament enterrada després que l'Audiència de Barcelona hagi arxivat el cas Volhov. A més, el tribunal ha tocat el crostó al jutge Joaquín Aguirre i fins i tot l'amenaça amb conseqüències si es resisteix a complir l'ordre que li donen. En la resolució duríssima, l'acusen de vulnerar de tota mena de drets. I a més, hem de destacar que una associació de militars ha signat un conveni amb Desokupa perquè els ajudi a formar soldats que després vulguin treballar a la seguretat privada. El grup, dirigit per Daniel Esteve, haurà de formar els soldats en matèries relacionades amb el seu retorn a la vida civil. El propietari de l'empresa Ultra explicava a Twitter, a X, que l'acord implica formar a 4.500 militars. I a la plana cultural, el cantant Rafael està ingressat en un centre hospitalari de Madrid després de patir un ictus mentre gravava una entrevista per a un programa especial de La Revuelta de David Broncano. L'artista de 81 anys ha estat traslladat de manera urgent a l'Hospital Clínico de San Carlos des del Teatre Príncipe Gran Vía, al centre de la capital espanyola, on s'estava duent a terme aquesta gravació de l'especial de Nadal. Amb tot, assegura que es troba bé, però que continuarà ingressat per fer-se diverses proves. I a la plana esportiva, Aitana Bonmatí s'endú el premi de Best que atorga la FIFA i tanca un altre any de somni. La futbolista del Barça ha guanyat el trofeu per segon any consecutiu amb prou feines unes setmanes després d'alçar-se amb la seva segona pilota d'or. A més, el premi de Best també ha premiat el jugador del Real Madrid, Vinícius, cosa que no havia fet amb la pilota d'or que es va acabar enduent Rodri. I nosaltres anem a fer un repàs a la previsió meteorològica. I aquest dimecres continuarem amb la mateixa llei de temps, perquè que els últims dies, amb molta fred de matinada, ambient agradable durant el migdia i domini del sol. La novetat del dia seran les boires o núvols baixos, que seran més freqüents durant les primeres hores i que reduiran la visibilitat, sobretot a la zona de la plana del Ter, menys freqüents a la part sud de la comarca. El vent i la mar força encalmats, amb una mica de mar de fons, però que serà residual. Demà dijous el dia tindrà dues cares. Al matí encara amb calma, però a partir de la tarda la tramuntana bufarà amb força. Per tant, prepareu les jaquetes, prepareu les bufandes, prepareu tots els abrics, perquè vent de tramuntana i fred, de ben assegurat que arriba l'hivern. I nosaltres anem a escoltar el comentari. Un comentari que avui ens porta Martí Sabrià.
Crònica d'un any. Fer una crònica de l'any que s'acaba és probablement el que tocaria a l'hora de redactar aquest darrer comentari del 2024 per aquest magnífic altaveu que ens dona Ràdio Capital cada 15 dies. Però en aquest cas el títol fa referència a la magnífica tasca que fa un grup de persones de Palafrugell, periodistes o simples afeccionats, que d'ençà l'any 1982 consisteix en l'elaboració d'un anuari anomenat Crònica d'un any, que recull les principals notícies i esdeveniments de la vida del peix fregit al llarg de tot un exercici. En aquest nostre món digital, tan ràpid i alhora tan efímer, disposar d'aquesta col·lecció de cròniques d'un any a moltes llars del poble i, com en el meu cas, els pobles de la Rodalia, soluciona un munt de dubtes i de discussions familiars o amicals sobre temes diversos, com quan es va inaugurar la piscina municipal, quin any va venir el festival de Cap Roig amb Bob Dylan, quan es va representar la tempestat de William Shakespeare a càrrec de la Cubana, o quan es va celebrar la primera edició de la Biennal Xavier Miserachs. Una gran aportació a la memòria col·lectiva i amb la seva presentació a les vigílies nadalenques, un acte social que omple el Teatre Municipal i que serveix també per retre un petit homenatge a les persones que han destacat en la seva aportació social, cultural o esportiva i per lliurar el màxim guardó civil local, el Premi Peix Fregit, als personatges més insignes de la vila, que enguany ha acabat anant a parar a mans del que fou primer alcalde democràtic a Palafrugell, l'Albert Joanola i Güera. Donat que en dos temes fan referència a la premsa, aprofito per felicitar la gent de Ràdio Capital per la segona temporada d'Ui, si aixequés el cap, no us ho perdeu. Llarga vida, doncs, a la premsa local i comarcal i molt bones festes a tothom. Sigueu feliços.
Doncs recollim aquest testimoni. Moltíssimes gràcies, Martí Sabrià, pel comentari d'avui i totalment d'acord amb la crònica de Palafrugell, que ens serveix per consolidar aquesta memòria històrica municipal. I nosaltres escoltem una mica de música amb el tema Quan somrius, de la Marató de l'any 2019.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred tu tants records, ara que s'obren we'll be right back.
l'any 2025 l'Estartit commemorarà els 10 anys de la seva constitució com a entitat municipal descentralitzada amb una àmplia programació d'activitats que s'estendrà al llarg de tot l'any. Aquesta celebració té com a objectiu reforçar el sentiment de comunitat i donar a conèixer la història de l'autogovern local i destacar els serveis que l'EMD ofereix al poble. I per parlar d'aquestes celebracions i també de la feina que es fa des de l'EMD de l'Estartit ens visita el seu president, el senyor Genís Dalmau. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, esclar, quin tipus de celebracions no hi podrem trobar al llarg de l'any a l'Estartit per commemorar aquesta creació de l'EMD?
Bé, es faran diferents accions, algunes ja s'han fet, com fer un logo dels 10 anys, i hem fet un material de merchandising, samarretes, dessudadores, tasses, imants, que justament aquest cap de setmana que hem celebrat la Fira de Santa Llúcia, doncs els hem posat a la venda amb molt bona acollida per part dels nostres veïns, amb un logotip que diu Soc de l'Estartit, amb diferents elements i bé, ha sigut la primera acció aquesta, amb el logotip dels 10 anys, a tota la publicitat institucional. Això és el que hem fet ja ara.
Uh-huh.
Val a dir que l'EMD es va constituir el 7 de febrer del 2015, per tant, la idea és que l'acte formal sigui el mes de febrer, una mica en funció doncs, de diferents coses que tenim programades. Tot i això, farem accions al llarg de tot l'any.
Uh-huh.
Al febrer doncs, volem fer un esdeveniment popular amb les entitats i els veïns per commemorar la data assenyalada. Al març volem fer doncs, una xerrada a taula rodona que en digui l'EMD i les dones, no? La política local i les dones, o les dones i la política local, que serà un acte que farem a la biblioteca.
Uh-huh.
A l'abril volem fer tots uns actes adreçats especialment als joves. Hi ha molta gent que ha vingut a viure a l'Estartit, que és nova, que potser no coneix tot aquest tema doncs, del procés de la segregació i de tramitar l'EMD. I volem adreçar-nos en aquest col·lectiu, serà el mes d'abril. També el mes de maig volem adreçar una altra trobada doncs, a el que són l'EMD i les famílies, amb diferents activitats d'animació. El juny l'EMD i la festa, el juliol l'EMD i la cultura i la tradició, el setembre l'EMD i la història, una mica més vessant de la història de l'Estartit, a l'octubre l'EMD i l'esport, el novembre lligat també a l'EMD i el patrimoni. Tenim un tret característic de l'Estartit que són els cadenys o andrones, que és una separació que hi ha entre les cases del nucli antic perquè passés l'aigua quan hi havia pluges, per tant és un tret nostre i el volem destacar, estem treballant en tot un projecte. I al desembre presentarem un llibre sobre els 10 anys de l'EMD, coincidint als voltants de la festa de Santa Llúcia, que és la nostra festa major d'hivern.
Per tant, una quantitat d'activitats, a més, temàtiques al llarg de l'any relacionades totes amb aquesta reivindicació històrica de l'Estartit.
Correcte, sí. Hem procurat fer un programa molt ampli en el que tothom hi pugui tenir participació i cabuda i representar doncs, les diferents vessants de la nostra població, de la nostra història, de la nostra idiosincràsia i bé, esperem doncs, que siguin ben acollides per tots els veïns i estiuejants perquè n'hi ha alguna que és més cap a l'estiu quan potser també hi ha més gent de fora, molta gent de segona residència que ve a l'Estartit al llarg de l'any i per tant també doncs diferents accions.
Esclar, perquè entenc que a l'Estartit hi ha aquest binomi no, de persones que hi resideixen tot l'any, però a més la població acaba augmentant a l'estiu i, en definitiva, hi ha molta gent que ve molts d'estius seguits i al final, en certa manera, s'acaba fent una mica l'Estartit seu.
Bé, sí, tenim molta gent de zona residència, també molta gent que, quan ha acabat la seva vida laboral, doncs tenia una segona residència a l'Estartit que acaben sent primera residència, doncs perquè aquí s'hi troben bé, estan tranquils, un lloc adient per passejar, per visitar altres poblacions de properes, que potser gent que vivia en una gran ciutat i està en una fase de la seva vida doncs que vol més tranquil·litat. També a l'Estartit, sempre ho diguem, pots anar per tot a peu pla, és un lloc molt planer i ho tens tot molt a la mà. I per tant, doncs, també tenim un col·lectiu de segona residència que ha passat sent la seva primera residència.
I és clar, per aquells que no coneguin la història de reivindicació, no?, de la creació d'aquesta entitat municipal descentralitzada, com va sorgir la necessitat de crear aquest tipus d'organisme per l'Estartit?
Bé, val a dir que l'Estartit venia d'un procés de segregació, es va tramitar el procés de segregació al mateix temps que Salou i Vilaseca. Salou, per diferents circumstàncies, hi havia tot el tema del parc d'atraccions. Finalment la Generalitat va donar el braç a torcir i va acceptar la segregació de Salou, però la de l'Estartit es va denegar. Mm. També en aquell moment hi havia altres, doncs, més reivindicacions, poder les nostres comarques, com era Sant Antoni de Calonge amb Calonge,
sí,
Empuriabrava amb Castelló d'Empúries. Per tant, hi havia diferents accions municipalistes reivindicatives, també amb algun altre poble, potser d'interior, a altres llocs de Catalunya, però la Generalitat ho va fer en sec i va dir que ja hi havia prou municipis, i l'EMD val a dir que va iniciar un procés de segregació que va arribar fins al Tribunal Constitucional, va ser molt llarg tot aquest procés, i després es va obrir una nova via, que són ens locals, no? L'EMD és un ens local amb personalitat jurídica pròpia, però no és un municipi. A tot Catalunya hi ha 65 ens locals que per diferents motius es van crear. Potser perquè es van agregar dos municipis i el municipi, doncs, que va perdre l'autonomia, doncs, va passar a ser un EMD. Un EMD és una administració local, té el seu pressupost, el seu personal, les seves competències pròpies que li venen marcades per llei o d'altres que tingui a bé delegar-li al seu municipi mare, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
El tema és acostar l'autonomia local, la gestió local al màxim en els seus veïns, i ho estem exercint en l'Estartit des de ja fa 10 anys, doncs hi estem molt contents, creiem que és una eina, almenys des del... jo personalment, com a president en aquest moment i de l'equip de govern que estem gestionant, doncs creiem que és una eina que ens hi trobem còmodes amb la nostra relació amb el municipi, amb l'Ajuntament de Teruella, i que podem donar més i millors serveis, doncs, als nostres veïns.
Mm-hmm. Perquè estàvem parlant de que aquesta relació, abans de que entressin vostès a govern, amb l'Ajuntament no va ser del tot bona per als diversos litigis que hi va haver, però entenc que esclar, això va tenir cert impacte a dins de l'EMD de l'Estartit. No sé com es troba aquest procés de sanejament després de tot aquest litigi amb l'Ajuntament, i si tenen alguna novetat, perquè el darrer cop que vam parlar m'explicava que havien frenat aquests processos judicials i a més havien intentat sanejar una mica l'ENS.
Bé, val a dir que van ser 4 anys perduts, tot i que eren del mateix partit, els que estaven a l'EMD i el govern municipal, no es van entendre prou bé. Nosaltres som de partits diferents, però ha imparat el seny i amb l'Ajuntament, doncs, estem molt bé, tenim molt bones relacions tant amb la part política com amb la part tècnica, que és de fet el que esperen els nostres veïns, que siguem capaços de gestionar l'administració pública, com així estem fent. L'EMD està en un pla de sanejament, és veritat. En aquest pla de sanejament hi ha col·laborat l'Ajuntament de Teruella aportant-hi diners, hi ha col·laborat la Diputació de Girona, i l'EMD ha tingut que endeutar-se amb un préstec de 90.000 euros per poder fer net de totes les factures que es devien. Aquest procés es va acabar a mitjans del 2024, per dir-ho d'alguna manera, i esperem, doncs, que ja aquest exercici 24 es pugui revertir la situació, aquest exercici que acaba d'aquí poques setmanes. Però, tot i així, tenim uns deutes que cal pagar, doncs, ara amb el banc, i hem de mirar de fer net. Aquest pla de sanejament, en principi, dura tota la legislatura, però hem de veure si som capaços de sortir-ne abans per poder iniciar nous projectes i no només tenir que pagar, doncs, el préstec en el banc, sinó que poder invertir en altres projectes que siguin més de profit pels nostres veïns. En principi, aquest 2025 es preveu l'equilibri en el pressupost, els ingressos amb les despeses, i ser capaços, doncs, de tornar aquest préstec, i esperem, doncs, que de l'any 26 poder haver-ne sortit d'aquest pla de sanejament i de deixar, doncs, el final de legislatura, doncs, neta de tots els deutes i iniciar nous projectes com deia ara fa un moment, doncs engrescadors per als nostres veïns i per l'Estartit.
Mm-hmm. Perquè quins serien aquests reptes de futur? Entenc que a mitjà a curt termini és acabar de fer aquest sanejament, però quins són els reptes, no?, que cal abordar, sí, l'Estartit?
Com molts altres pobles de la comarca, tenim els reptes, doncs, de tot el que és la millora de la via pública. Val a dir que ara ha sortit la subvenció més important que dona la Generalitat a tots els municipis de Catalunya, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis. L'AMD de l'Escaltit tindrà prop de 400.000 euros per poder invertir en via pública, en asfaltatge, en voreres accessibles. Altres inversions que s'estan fent de comú acord amb l'Ajuntament és la substitució de totes les làmpades per LED, instal·lació de plaques fotovoltaiques, asfaltatge, com deia, de diferents carrers d'urbanitzacions que no tenien enllumenat públic. Hem de ser capaços aquesta legislatura de que tots els carrers de l'Estartit tinguin enllumenat públic. A l'Estartit, el 2024, hi ha carrers que no tenen enllumenat públic d'urbanitzacions. Mm-hmm. Això s'ha de poder revertir. I l'altre, doncs, pensar també en nous equipaments que estem treballant amb les associacions, amb un espai per la brigada municipal i altres equipaments de futur. Val a dir que també tenim tot un repte davant, que és el, com molts altres pobles de costa, el de poder ampliar les zones d'aparcament. Si bé a l'Estartit tenim un gran pàrquing que és anar a la platja,
sí,
això no ens ha de parar en poder tenir altres zones, doncs, d'aparcament per la gent que ve a visitar-nos. Cada vegada tenim més gent que potser ve a passar el dia i no està allotjat aquí, i per tant hem de ser capaços, amb aquesta mobilitat dels turistes de la Costa Brava, que potser estan a Platja d'Aro o venen a l'Estartit, o de l'Estartit van a Roses, aquesta circulació interior, doncs, de ser capaços de poder tenir noves zones d'aparcament també per la gent que vulgui visitar el centre comercial.
Mm-hmm. I a més, un dels grans reptes també és acabar de treballar, no, amb la Fundació Philip Cousteau, que s'està instal·lant.
Bé, això és un projecte empresarial més particular. Mm-hmm. I veurem com acaba tot aquest projecte. Sembla ser que de moment no tenen tots els diners per exercir, mm-hmm, les inversions previstes. És un projecte empresarial privat, i ells sabran, doncs, el que volen fer en l'Estartit, com ho volen fer, mm-hmm, i tot la seva proposta.
Exacte.
Que han fet a la ciutadania. L'Ajuntament la va presentar a final de legislatura passada amb molta repercussió mediàtica, però crec que la pilota està en mans de la Fundació Cousteau, mm-hmm, i han de ser ells els que facin el projecte i busquin els seus recursos per poder-ho tirar endavant.
Mm-hmm. Doncs n'estarem pendents, i estarem pendents també d'aquesta celebració del desè aniversari de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, que començarà a partir d'aquest 2025. També moltíssimes gràcies al president de l'EMD, Genís Dalmau, que ha estat aquí al Supermatí per explicar una mica més aquestes celebracions i una mica més de l'actualitat de l'EMD. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, bon dia i bones festes de Nadal per tothom.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Gràcies, adéu.
I quan passen pocs segons de dos quarts de nou a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, comencem amb el repàs informatiu, perquè hem de destacar que l'Estat ha tancat tots els caladors de gamma vermella del litoral espanyol i només permetrà pescar-ne aquest Nadal a compte de la quota del 2025. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha emès una resolució que ordena el tancament de tots els caladors a partir de la mitjanit d'aquest 19 de desembre. És a dir, que a priori demà hauria de ser el darrer dia que els pescadors podran capturar gamba vermella. Segons recull la resolució, dèiem, avui serà l'últim dia que es pot capturar gamba vermella. I és que, segons recull aquesta resolució, la mesura s'adopta perquè la quota anual de captures assignada per la Unió Europea a Espanya s'ha esgotat. En concret, per aquest 2024 el topall s'ha situat al voltant de 800 tones de gamba vermella. Els caladors que s'estenen al llarg de tot el Mediterrani i que, d'entre d'altres, comprenen tot el litoral català, les Illes Balears i també el Golf de Lleó. L'escrit s'ha enviat a totes les confraries afectades afectades i alguna d'elles, com la de Blanes, ja ha criticat obertament la decisió. La resolució del Ministeri ha comportat rebombori a les confraries precisament perquè la campanya de Nadal és una font d'ingressos important per la flota. A més, en el cas de Blanes i també de Palamós, el sector ja ha fet els deures amb vedes biològiques i ha incorporat noves xarxes als vaixells que eviten capturar els alevins i d'aquesta manera permeten que l'espècie es regeneri. Tot i això, la Direcció General d'Ordenació Pesquera no tanca la porta del tot perquè es pugui pescar gamba vermella des d'ara i fins a finals d'any. I és que fons del Departament d'Agricultura han explicat a l'ACN que si totes les confraries del litoral es posen d'acord, tant les catalanes com la de la resta de la costa mediterrània, es podrà continuar capturant l'espècie. Això sí, les tones de gamba s'acabaran restant de la quota anual per al 2025. Però hem de canviar de tema perquè la policia local de Palafrugell ha detingut una persona reincident amb 18 detencions prèvies per furts, robatoris amb força i delictes contra el patrimoni. Tot i que s'ha fet pública aquest dimarts, la detenció va ser la setmana passada per un delicte de robatori amb força, amenaces lleus i també violació de domicili sense voluntat d'ocupació. Ferran.
La detenció es va fer quan els propietaris de l'habitatge van detectar-lo i va fugir després de saltar un portal de ferro. Seguidament, els agents policials el van trobar dins d'un altre habitatge, en aquest cas a Mont-ras. El presumpte delinqüent era amagat al pati i intentava forçar una finestra. Aquesta persona ja havia estat detinguda i investigada 18 cops més per diferents motius, entre ells antecedents per delictes contra el patrimoni, especialment furts i robatoris amb força.
I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, impulsa la producció de begudes vegetals i proteïnes alternatives amb varietats autòctones catalanes. Es tracta del projecte LICOVEC, tecnologies d'elaboració de begudes vegetals i d'extracció de proteïnes vegetals, finançat pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, que té com a objectiu promoure l'ús de cereals i llegums de la zona. Amb aquesta finalitat, les jornades demostratives realitzades a l'IRTA Monells s'han focalitzat en les begudes vegetals elaborades amb cereals com la civada i lleguminoses com el tramús. Carla, què més en sabem?
També s'ha treballat en la concentració de proteïnes per obtenir ingredients adequats per crear productes al·lèrgens a la carn i al formatge amb textura i forma similar, però a partir d'aquesta mateixa matèria prima. Fins ara, la forma més habitual de processar les begudes vegetals ha estat l'esterilització. Aquest mètode, anomenat UHT en anglès, Ultra High Temperature, permet la conservació a temperatura ambient i, per tant, comercialitzar amb una vida útil molt llarga i arribar a mercats més llunyans. Però la tecnologia necessària és complexa i només a l'abast de grans organitzacions. La tecnologia que es mostra en aquest projecte es basa en la pasteurització, que, a diferència de la primera, implica la conservació en refrigeració, però que és molt més assequible i fomenta el consum de productes de proximitat. D'aquesta manera, doncs, que el projecte contribueix a la sostenibilitat del sistema agroalimentari català. Tot i que Catalunya tradicionalment no produeix grans quantitats de lleguminoses, el sector agrícola es podria adaptar a aquesta producció. Així es podria alimentar la creixent indústria de begudes vegetals i proteïnes alternatives i ser econòmicament viables. Però el responsable del projecte d'investigació de l'IRTA, Xavier Felipe, considera que modificar els patrons de producció per adaptar-se a aquesta nova indústria és un repte. Serà necessari una transformació en les dinàmiques agrícoles i empresarials. De fet, la transició cap a la proteïna vegetal i altres proteïnes alternatives impulsades per Europa per reduir la dependència de la proteïna animal és una realitat que, segons els investigadors, anirà a més. I és que l'objectiu europeu és arribar a l'equilibri del consum de proteïna animal i vegetal per obtenir tants beneficis mediambientals com de salut. En aquest sentit, Felipe destaca els avantatges de la proteïna vegetal com una alternativa més sostenible i econòmica. Ara bé, conclou que el repte més gran és crear productes amb proteïna vegetal que siguin bons, atractius i econòmics per al consumidor. I d'això dependrà la velocitat de la transició. Amb tot, assegura que l'èxit principal del projecte ha estat poder facilitar al sector agroalimentari català el coneixement del procés i de la tecnologia per elaborar begudes vegetals i extreure proteïnes de lleguminoses per elaborar concentrats de proteïna. I és que aquestes innovadores tecnologies obren noves possibilitats per fer servir cereals i llegums autòctons a Catalunya com a alternativa local a les matèries primeres utilitzades actualment, procedent majoritàriament d'altres indrets.
I el Consell d'Infants de Calonge i Sant Antoni s'ha conformat per aquest curs escolar 2024-2025 en una sessió inaugural que es va celebrar al Teatre Mundet. Aquest òrgan de participació ciutadana permet als nens i nenes del municipi experimentar què significa participar activament en els afers de Calonge i Sant Antoni.
Un total de 64 alumnes de cinquè de primària de les escoles Pere Rosselló, La Cínia i Llevantí de Mar van prendre part en la sessió. Durant l'acte, els infants van votar el tema central de les sessions mensuals de debat. La proposta triada va ser les festes del nostre municipi, que es va imposar altres opcions com respectem el nostre entorn, lluitem contra l'incivisme i la meteorologia i el canvi climàtic. Al final del curs, el Consell d'Infants presentarà els resultats i les propostes sorgides a l'alcalde i l'equip de govern municipal. La regidora d'Ensenyament i Participació Ciutadana, Anna Tena, ha ressaltat la importància d'escoltar l'opinió dels infants per millorar el municipi. Segons Tena, resulta imprescindible apostar per eines de participació per donar veu als més petits i conèixer les seves idees.
I encetem la plana cultural perquè el Museu de Can Màrio de Palafrugell de la Fundació Vilacases farà una reforma integral de la planta baixa. El projecte preveu habilitar una sala polivalent que permetrà programar activitats culturals i ampliar el servei educatiu. A més, es redissenyarà el circuit expositiu amb l'objectiu de millorar la presentació i també l'experiència de contemplació de les obres que s'hi exposen. Ferran.
Aquestes millores s'emmarquen en un pla global de la Fundació per optimitzar els seus espais culturals, que també inclou reformes al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. En aquest espai, el circuit expositiu es reestructurarà traslladant les sales d'exposicions temporals al primer pis, on compartiran espai amb la col·lecció permanent. La Fundació Vilacases, de fet, ja prepara la programació per la temporada 2025, que estarà marcada per exposicions centrades en temàtiques com la crítica social, la salut sexual i reproductiva, el paper de la dona, l'existencialisme i el vincle amb el territori. Entre les propostes destacades hi haurà mostres dedicades a Lluís Hortalà, Marga Ximénez i Laia Abril, així com una exposició fotogràfica de Salvi Danés que explorarà el paisatge i la vida a l'Empordà. A més de les exposicions, la Fundació aposta per projectes de col·laboració amb altres equipaments nacionals i internacionals, com ara la iniciativa Punts de Fuga, que portarà exposicions conceptualitzades a ciutats com Madrid, París, Xangai i Girona. També es potenciarà l'educació artística amb noves activitats per a escoles i joves, complementades amb formació per docents.
I el cicle Mit de la Bisbal d'Empordà ha presentat la seva tercera edició amb una clara aposta per la música de proximitat i el gènere de la cançó d'autor. La programació del 2025 inclou noms com Helena Gadel, Pau Alabajos, Momi Maiga, Marc Pujols i Elide Sanz, amb l'objectiu de reivindicar un estil sovint menys tingut en les grans programacions musicals. N'hem parlat al Supermatí amb el director del cicle, Roger Vidal. Més detalls, Anna.
El director del cicle explica que la iniciativa neix per oferir espais de qualitat a aquests artistes, sobretot per fer-ho durant els mesos d'hivern, que és l'època amb menys oferta cultural a l'Empordà.
Fem una ferma defensa d'aquest gènere i també el volem considerar com un gènere vàlid per qualsevol programació, per qualsevol època de l'any, donar aquest espai a cantautors i cantautores de diferents estils, amb diferents llengües, i que puguin venir a l'Empordà en una època que potser hi ha menys oferta cultural a tota la comarca en termes més comercials.
El format dels concerts és diversificat. Alguns aprofitaran tota la capacitat del Teatre Mundial de la Bisbal, com els d'Helena Gadel i Momi Maiga. Altres propostes, en canvi, seran més íntimes, amb públic i artista compartint escenari, com els concerts de Marc Pujol i Pau Alabajos. A més, per primera vegada, el cicle inclourà també un concert a l'aire lliure.
I també un altre format que aquest any estrenem, i és que per primer cop oferirem un concert a l'exterior, just situat davant del Teatre Mundial, al Passeig, on hi ha un concert gratuït de la Vida Sants.
El cicle Mit es farà entre els mesos de gener i abril.
I avui s'estrena el darrer capítol de la sèrie de ficció sonora de Ràdio Capital, Ui, si aixequés el cap, i aquest darrer capítol ressuscita a Carles Fages de Climent per parlar de personatges pintorescos i la seva influència en la cultura popular. Això sí, en aquest capítol també hi trobarem i hi haurà la visita d'algun altre personatge, com per exemple Salvador Dalí, però quina va ser la relació entre aquestes dues figures destacades de la cultura catalana? Doncs l'amistat entre Salvador Dalí i Carles Fages de Climent comença durant la infantesa, perquè tots dos van néixer al carrer de Monturiol a la ciutat de Figueres. El pintor l'any 1904 i el poeta i dramaturg l'any 1902. Però la seva amistat va allargar-se en el temps. L'any 1924, per exemple, Dalí il·lustra el llibre de Fages titulat Les bruixes de Llers. Al llarg dels anys la companyonia també reflectia en dedicatòries i altres regals que es feien entre tots dos. El 1950 Fages publica el poema dels Tres Reis i l'exemplar de la biblioteca de Dalí i diu: adreço el poema dels Tres Reis a Salvador Dalí, l'amic de sempre, en memòria del Sabater d'Ordis. Al seu torn, Dalí il·lustra i fa l'epíleg de la balada del Sabater d'Ordis, una de les millors obres de Fages. L'any 1961 Fages i Dalí, l'un als versos i l'altre en les il·lustracions, facturen l'auca, el triomf i el rodolí de la gala i en Dalí. L'última vegada que col·laboren és arran del somni de Cap de Creus, un poema èpic d'alta volada, una obra que havia de ser el cim del geni de Fages, però que va quedar inèdita durant anys. Fages hi va treballar durant més d'una dècada, ja que té 4.000 versos i finalment es va publicar l'any 2003. Inclou la famosa oració al Crist de la Tramuntana i diu que Dalí li va donar la idea. En tot cas, l'any 1968 el pintor va plasmar el Crist de la Tramuntana en un quadre famós. Podreu escoltar tot aquest darrer capítol de la sèrie Ui, si aixequés el cap, avui dimecres a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital. I nosaltres, abans d'acabar amb el repàs informatiu, encetem la plana esportiva parlant de vela, perquè la 48a edició de la Palamós Christmas Race, una de les competicions internacionals de vela més importants de l'any aquí al Baix Empordà, inicia la seva activitat avui dimecres 18 de desembre. La jornada estarà marcada per les inscripcions oficials dels participants i també la celebració de la cerimònia inaugural que es farà avui mateix a 6:45 de la tarda. L'acte, que dona el tret de sortida a 4 dies de competició, servirà per donar la benvinguda als regatistes, també als entrenadors i als aficionats a Palamós. Anna.
A partir de demà i fins diumenge 22, els participants competiran en aigües de la badia de Palamós en una de les proves més destacades del calendari internacional de vela. Hi participen, com dèiem, 239 tripulacions formades per gairebé 400 regatistes. Tots ells representen un total de 16 països, entre els quals hi ha Alemanya, Finlàndia, Polònia o Ucraïna, entre d'altres. Espanya, amb 98 tripulacions, és el país amb més participació. Una de les principals novetats d'aquesta edició és que tota l'activitat en terra es concentrarà a la platja Gran de Palamós. Això permetrà als regatistes preparar-se i sortir directament des de la platja i també tenir més proximitat amb el públic. Durant dècades, la Palamós Christmas Race ha format part del circuit de classes olímpiques Eurolimp, organitzat per la Federació Europea de Vela. Això fa que moltes categories considerin aquesta regata com la primera prova del calendari de l'any següent. A més, des de fa 2 edicions, també és considerada una clean regata perquè implementa accions sostenibles com l'eliminació total del plàstic.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta regata que se celebra al llarg d'aquests dies a Palamós. I abans de continuar amb la secció d'Un Mos, un Glob, escoltem una mica de música amb Die With a Smile de Bruno Mars i a més seguidament escoltarem Sort de tu d'Oques Grasses.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last.
right next to you.
Persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar, sé qui vull ser, no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de baix, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot, sort en tinc de tu.
Bon dia, avui som a Can Bec, una empresa familiar de tradició gastronòmica que va començar la seva activitat al restaurant Can Bec de Fontanilles. Després de molts anys d'experiència en el sector, a Can Bec van començar a elaborar les tradicionals figues confitades de l'Empordà, tan famoses aquí al territori i cada cop a molts més llocs. I a poc van anar sumant a la seva oferta altres especialitats, com les que veurem avui, com ara les melmelades naturals, melmelada amb cacau, gelés, xutnis, salses mediterrànies i una infinitat d'altres productes. Més de 40 anys de tradició i una manera de fer que ha estat guardonada amb diversos premis i reconeguda per professionals de renom dins del món de la gastronomia. Quina és la clau de l'èxit? Ara en parlarem amb l'Eli Román, que és la directora general de Can Bec. Bon dia, Eli.
Bon dia.
Gràcies per rebre'ns aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal. Escolta'ns, va començar això el 1981, tenim entès, i com ha estat aquest camí fins a dia d'avui? Perquè veu començar, doncs, a nivell molt familiar, petit, diguéssim, i ara heu crescut i molt.
Sí, doncs, a veure, la família tenia unes postres molt famoses, que eren les figues en almíbar, en realitat així va esdevenir, no? O sigui, perquè eren les postres predilectes de tots els comensals que passaven per la masia, i doncs, la família va crear aquest petit obrador, i a poc a poc, doncs, la veritat que la venda d'aquestes figues i la innovació i el cap inquiet, no?, de la família Bec va anar creant, doncs, més productes, i a més una família molt, molt lligada a la gastronomia, a molts cuiners, i llavors, bueno, doncs van anar això, fabricant més productes, dissenyant productes especials com el Just for Cheese, no?, unes salses dolces per maridar amb formatge, i amb un equip molt inquiet, doncs, a poc a poc vam entrar a retailers, a botigues, a moltes botigues especialitzades a les que realment els hi ha encantat el producte, i gràcies a l'equip d'exportació, que té molta gana i molta empenta, hem arribat fins i tot a 29 països.
Estem parlant ja de 29 països, entre els quals hi han, per exemple...
Pues mira, ens poden trobar a Estats Units, a Nova York, ens poden trobar a Canadà, ens poden trobar a Finlàndia, a França, Portugal, arribem fins i tot a Xina. Ara justament estem etiquetant uns productes salsa brava i alioli per Xina. I bueno, allà on ens vulguin, nosaltres no deixem de lluitar.
O sigui que Can Bec és internacional en majúscules, eh?
En majúscules.
Totalment. Llavors, vosaltres, per ordenar-ho també una mica, veiem que teniu, que ho agrupeu en quatre seccions, no sé si ho tenim ben entès. Can Bec Tradició, per una banda, Can Bec Just for Cheese, Can Bec Maridatges i també Can Bec Restaurants.
Sí.
Ens pots explicar una mica cadascun d'aquests?
Tot el que és tradicional són aquelles marmelades clàssiques, marmelada de taronja amarga, marmelada de llimona, marmelada de pastanaga, són especials, o sigui, sí, sí, són fetes realment amb producte autòcton i sobretot la nostra marmelada de figa, és la nostra, a part de les figues en almíbar, sí, la nostra marmelada...
Tot el que produïu entenem que és fruita i verdura d'aquí...
Sí, sempre que podem intentem que sigui fruita de quilòmetre zero, fruita nacional, i quan ja no és possible, doncs marxem fora.
Molt
però
record,
la
sí.
Nostra missió és intentar que tot sigui proper. Per altra banda, després tenim el Just for Cheese, que és tota una innovació que es va fer per poder aportar als consumidors un bon maridatge amb els formatges. Llavors, aquest producte està fet amb sempre una espècie, un snack i una fruita, i són una miqueta menys dolces per realment ressaltar el formatge. Després tenim tota la línia de maridatges per poder combinar tot el que són carns, peixos, per posar en el plat, no?, i acompanyar
els
plats principals. Per què aquests maridatges? Perquè també ens vam liar la manta al cap i vam dissenyar el que és quarta gamma. La quarta gamma.
Explica'ns què és la quarta gamma, sisplau.
És producte directe per als nostres restaurants. Nosaltres treballem carn, treballem amb les tres temperatures de cocció i el que oferim als restaurants i als restauradors són planxes, rolls, formats ja de carn totalment cuinada.
Simplificar
feta a baixa
la feina per ells i que puguin
totalment
tenir un bon producte.
Al final tenen un bon producte i el que li donem als restaurants és que ells tinguin el temps per fer la creativitat, per fer la presentació, per fer l'últim punt a posar a taula.
Faciliteu tant a nivell casolà com a nivell de restaurant.
Exacte.
Fantàstic. I no sé si ens hem deixat alguna més, i és això, no?
Les tradicionals.
També restaurant, perfecte. Sí. Hem vist, doncs, aquestes quatre games, i llavors, perquè en teniu moltes i moltes de vosaltres, de marmelades, xunis, etc. A tu, allò que creus que quasi bé quan te la van presentar, n'hi ha alguna que, quan et van dir farem això amb això, quasi bé t'explota el cap de dir, ostres, què és això tan original, i a més ho havent-ho provat,
sí,
perquè
realment...
és que en teniu d'inversemblants, com
sí.
Aquell qui diu.
Realment, a mi les que més m'han enamorat sempre han estat el Just for Cheese, quan el vaig conèixer, o sigui, m'encanta el formatge, sóc una apassionada del formatge, però és veritat que sempre el maridava amb marmelades normals. I en canvi, sí, l'experiència del Just for Cheese és un t'esclat al cap. O sigui, la combinació d'aquestes espècies amb els festucs, amb la fruita, et dona una experiència gastronòmica brutal.
Molt diferent. I...
molt diferent.
Doncs això ja ho sabeu també els oients, és potser un bon regal, o segur que és un bon regal per aquestes festes, per combinar-ho doncs, amb amics, amb família, i això, doncs, per exemple, on podem trobar
pues mira,
tots aquests productes de Can Bec?
Ara podeu trobar els productes de Can Bec a la nostra web, podeu trobar-nos a qualsevol botiga tradicional d'aquí de la Costa Brava, com pot ser un Can Quico, un Arnall, ens podeu trobar al Corte Inglés. I aquest any, a Casa Maller, trobareu un producte fantàstic, que és el calendari d'Advent, per gaudir les 24 dies d'aquest Nadal i fer un maridatge fantàstic amb formatges.
Perfecte. Ja sabeu, doncs, aquí estem a Can Bec, a més, hem pogut entrar a les instal·lacions on estan preparant tots i cada un dels productes per exportar arreu del món. I ja ho sabeu, Can Bec és territori i també és internacional, i és doncs, experimentar i jugar amb tots aquests productes que tenim aquí. Moltes gràcies, Eli.
A tu, un plaer tenir-vos.
Pel vostre temps, i desitgem ja, perquè avui és l'últim dia de secció de l'any 24, desitjar des d'un Mosso Englob molt bones festes i molt bona entrada d'any.
Bon Nadal.
Que vagi molt bé. Gràcies i per tot. Ben. Salut.
Salut.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal, i us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu.